Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem a Herrera en Còpia Lleida, puntuals com sempre. Avui, 5 de novembre del 2019, són les 12:20 i hores d'ara a la ciutat de Lleida. Tenim sol, lleuger airet i 14 graus. Buscarem, com sempre, aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem avui... comencem un espai nou que ja el recordareu de la temporada passada, i és que tornem a recuperar el tema de l'espai dels advocats. Serà els dimarts i comencem avui estaran amb nosaltres des de Q2, des de Gonzalo Abogados, i a més parlarem de temes legals, d'aquests temes que de vegades va bé que puguem tenir en ment i que puguem saber on podem recórrer si tenim algun problema. També avui l'entrevista electoral anirà a càrrec de la candidata del PSC a les Terres de Lleida, Montse Mínguez, i encara ens quedarà temps d'obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, al migdia a Lleida, li donarem pas a la Mari Carmen Salvador, recordant que passava fa 25 anys. També parlarem de gastronomia, i a dos quarts de dues i fins a les dues la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. 14 graus, com et deia, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem la previsió meteorològica per tot el territori lleidatà. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem una tarda amb temps estable en general, amb el cel poc ennuvolat, excepte al Pirineu, on es mantindrà ennuvolat amb probabilitat de precipitacions. La cota de neu avui baixa als 1.300-1.500 metres. Les temperatures baixen, arribarem a 17 graus a Lleida capital, 16 a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 9 a Vielha. I el vent bufada a l'oest moderat i continuarà així la resta de la tarda. Demà dimecres tindrem el cel ennuvolat o cobert al Pirineu i poc ennuvolat a la resta. S'esperen precipitacions a la Vall d'Aran i no es descarten de forma dispersa i ocasional a la resta del Pirineu, que seran febles en general i remetran a la tarda. La cota de neu demà estarà entre els 1.400 i 1.600 metres. Les temperatures mínimes baixaran amb gelades a punts del Pirineu i les màximes amb pocs canvis. A les comarques del sud i a cotes altes del Pirineu s'espera vent del nord-oest moderat i a la resta vent variable a flux. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Directes cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Troben un pres de 28 anys mort a la seva cel·la a la presó de Ponent, tot i que s'apunta a una mort sobtada. Justícia espera l'autòpsia per determinar-ne les causes exactes. I 5 ferits en una nova col·lisió a la carretera nacional 230 a Benavarri. S'hi van veure implicats 2 motocicletes i un turisme. I avui tornem a tenir dades, com cada principi de mes. Parlem de l'atur, que puja en 2.025 persones a Ponent i el Pirineu a l'octubre, i la xifra de desocupats se situa en els 20.379. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, hi ha un 4,54% menys de desocupats. La plantilla de recollida de la brossa de la Noguera planteja vaga indefinida a partir de l'11 de novembre. Els treballadors van entregar ahir a Fomento de Construcciones y Contratas la seva proposta per aconseguir tenir un conveni col·lectiu. Estem parlant de la recollida de brossa de tota la Noguera. Per tant, uns quants municipis es quedaran, si no s'arriba a un acord, sense aquesta recollida a partir del proper dilluns, dia 11 de novembre. I la presidenta del PDeCAT a Balaguer i l'exalcalde Josep Maria Roger dimiteixen com a membres del comitè local del partit. La direcció encarrega la formació d'un equip provisional per donar continuïtat al projecte polític. L'Associació d'Autònoms de la Demarcació de Lleida s'integra dins de l'Associació d'Emprenedors i Autònoms de Catalunya. Amb dues entitats uneixen forces per fomentar i potenciar les relacions associatives i empresarials i defensar els interessos del col·lectiu. I abans de parlar d'esports, encara direm que la xarxa de serveis de salut mental s'amplia amb un nou servei de rehabilitació comunitària i hospital de dia a Trem. Amb capacitat per a 14 persones, compta amb un equip multidisciplinari format per professionals de l'àmbit de la salut. I descobreixen a Isona una de les portes de la ciutat romana que converteix la seva muralla en la més gran de Ponent. S'han documentat fases d'ocupació que van des del segle I abans de Crist als segles II després de Crist. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem.
Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Amb esports parlem de la festa de celebració dels dos títols dels germans Márquez, que serà aquest proper dissabte, que començarà a partir de les 7 de la tarda a Cervera.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I això ho hem avançat avui a l'inici del programa. Recuperem avui i d'aquí en van setmanalment l'espai que teníem d'advocats. És aquell espai en el que, mira, així a priori, igual creus que no ho necessitaràs mai, però resulta que el dia a dia o la setmana a setmana de molts ciutadans més ens valdria de vegades, en segons quines circumstàncies, tenir un bon assessorament per part d'un advocat. I nosaltres això ho hem volgut recuperar i cada setmana estaran amb nosaltres companys de Q2 Consultors i de Gonzalo Abogados. Avui està amb nosaltres l'advocat i gerent de Q2 Consultors, l'Antoni Q2. Antoni, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Bueno, de fet, l'Antoni Q2 és justament la persona que ho va començar tot, no?, a Q2 Consultors.
Bueno, inicialment era una empresa familiar que va començar el meu pare a l'any 66, però l'expansió, evidentment, sí, ha estat... El treball dels últims 25 anys ha estat dur i, bueno, i de moment no ens podem queixar.
I també contarem les properes setmanes amb la veu del Josep Lluís Gómez, que l'escoltàvem la temporada passada, que també estàvem nosaltres. En fi, escolta, anem per feina, Antoni, perquè ja que tenim aquí, hi ha un tema que alguna vegada algun oient ens ha preguntat, i és el tema aquest de... En castellà li diuen els fondos buitres, és a dir, quan una gran companyia es queda amb un gran paquet de hipoteques, per entendre'ns, d'una altra... Bueno, d'una entitat bancària. Què passa si la meva està allí dins?
Bé, ha estat una pràctica habitual en els darrers anys que, com a conseqüència de la greu crisi immobiliària que va haver a partir del 2007 en aquest país, hi ha molts crèdits amb garanties hipotecàries que han esdevingut morosos, que han esdevingut fallits. Llavors, les entitats bancàries estan obligades a treure's dels seus balanços aquests crèdits morosos i el que fan és empaquetar-los, el que se'n diu tècnicament titulitzar-los, i els venen a fons d'inversió a baix preu. Com que aquests fons d'inversió compren barat i esperen executar car, és per això que reben aquest sobrenom de fondos buitre, perquè intenten aprofitar-se de la misèria dels deudors que han tingut la mala sort de no poder pagar els seus crèdits.
Clar, o sigui, ells, quan adquireixen tot el paquet, el que és el titular de la hipoteca li segueixen demanant exactament el que li faltava.
Sí, sí, òbviament. Ells assumeixen el 100% del crèdit pagant el 5, el 10, el 15%, depèn de les negociacions, però ells, evidentment, exigeixen el 100% del capital més els interessos legals i més els interessos moratoris.
Com a ciutadà, hi ha alguna manera de saber quan passi això amb la meva hipoteca, per exemple?
És difícil saber, tot i que els fons buitres que adquireixen els crèdits acostumen a fer notificacions moltes vegades ordinàries, és a dir, no amb burofax, no amb correu certificat, sinó notificacions ordinàries, en el qual en algun lloc del rebut apareix que el nou titular del crèdit és aquest fons de buitre. El que passa és que normalment la gestió ordinària del crèdit, és a dir, el cobro, el continua fent la mateixa entitat bancària que els hi havia venut el crèdit. I és per això que molta gent no és capaç de distingir què augusta aquesta innovació contractual substituint la figura del creditor.
Quan a més avui en dia ja quasi bé tothom hem posat l'opció de no vull rebre cartes del banc a casa, els càrrecs són automàtics al compte i ja no em fixo en res.
És difícil de saber-ho.
Antoni, escolta una cosa, em dius que compren per sota del preu que està pendent.
Sí, sí. Normalment acostumen a comprar entre el 5 i el 25% màxim de l'import nominal del crèdit.
Clar, a l'entitat inicial li podria interessar, si m'ho hagués comunicat, que jo li digués, doncs escolta, si l'estàs venent per un 10 o un 15%, escolta, te'n dono un 16% i ho liquidem?
Bé, aquesta és la batalla legal que intentem iniciar, tot i que la jurisprudència és encara reàcia a acceptar-ho. El motiu bàsic pel qual se rebutja, a part de qüestions tècniques que si vols després les podem comentar per damunt, és que ells venen un paquet. Ells venen un paquet i fan la mitjana. És a dir, diuen, no, és que a tu el teu és un 10%, però jo conto que li ha venut també un altre crèdit que no cobrarà i, per tant, no podem negociar individualment perquè individualment el preu potser seria superior. Si haguessin agafat una criba i d'aquests morosos n'hi ha uns de més solvents i uns de menys solvents, hi hauria uns ràtios diferents. I clar, ells venen un paquet i allí van tots inclosos, els més solvents i els menys solvents. Els que tenen les garanties millors i els que tenen les garanties pitjors.
Si s'està començant a moure això, com m'estàs explicant, Antoni, és que hi ha hagut més d'una persona que ha començat a preguntar i a intentar que això canviï.
No, hi ha centenars de demandes als jutjats, centenars. El que passa és que és una lluita llarga, perquè has de superar els jutjats de primera instància, has de superar les audiències provincials i fins i tot has d'arribar al Suprem, perquè els criteris que marquen jurisprudència els marca el Tribunal Suprem. I clar, això és un procés llarg i costós. Llavors, hi ha molta gent que no té ni les ganes ni la capacitat per poder arribar. I és per això que nosaltres, des dels nostres despatxos de Q2 Consultors i Gonzalo Abogados, col·laborem amb algunes associacions de perjudicats per mirar de que a través d'aquesta associació puguin col·lectivitzar millor tant el que són reclamacions contra bancs com el que són, per exemple, en aquest cas l'exercici del dret de retracte, la venda de crèdits litigiosos, per tal de poder fer més accessible la justícia als ciutadans que en aquests moments estan en desigualtat de condicions respecte als bancs.
Què li recomanes a un oient que ens estigui escoltant i, un, ja se n'ha donat compte que el seu ha estat venut o mogut, o dos, un oient que ens estigui escoltant que digués que ara deixa'm mirar ara el darrer i me n'adono que ha canviat?
Bé, el consell ara per ara és the wait and see. No podem, la jurisprudència és encara molt, molt poc favorable als interessos dels deutors com per poder abocar la gent a iniciar plets judicials. Ara bé, dit això, no vol dir que no es puguin començar a emprendre accions de moment extrajudicialment, és a dir, a través de burofaxos, a través de reclamacions extrajudicials, per tal de fer saber als fons buitres que nosaltres no acceptem la innovació contractual que hi ha hagut, no acceptem la cessió, i que no només no l'acceptem, sinó que estem disposats a fer ús del nostre dret de crèdit. Quin és el problema? El primer problema és que no saps el títol, l'escriptura en la qual s'ha fet la cessió. No tens constància de la relació de crèdits que juntament amb el teu han estat objecte de la cessió. No saps exactament el preu que el fons buitre ha pagat pel teu crèdit concret. Llavors, normalment això, el que acostumem a fer és fer el que se'n diu judicialment diligències preparatòries, que és simplement una demanda que tu interposes davant del fons i davant de l'entitat bancària per a que t'entreguin aquesta documentació com a pas previ per fer una demanda en el seu cas.
Mm-hmm. Escolteu, sigui com sigui, jo us dono una web, www.q2-consultors.com, i si no els podeu visitar, estan a Passeig de Ronda número 57. Escolta, que jo he escoltat això a la ràdio i no m'ha quedat clar què he de fer. Els visiteu, els hi pregunteu i us diran, perquè clar, jo entenc que això també, cada persona, cada situació és un cas molt concret, però no perquè sigui un cas concret ens hem de quedar de mans plegades. És a dir, ens n'anem a Q2 Consultors, al Passeig de Ronda 57, i li diem, escolta, jo he escoltat això avui a la ràdio, puc fer alguna cosa o no. Si és que no, ja m'ho diran, i si és que sí, doncs també m'ho diran, i a partir d'allí cadascú que decideixi, que jo crec que és la millor manera. Avui hem estat amb l'Antoni Cudós, que és l'advocat i gerent de Cudós Consultors, que crec que ens ha posat llum amb aquest tema, que també veig que és un tema que s'està començant a despertar, però que ja ha començat a moure's, eh? I que segurament en els propers mesos o anys hi acabarem tenint més notícies. Antoni, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Montse Minguet García és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses, mare de dos nens, i el pròxim 10 de novembre repetirà com a cap de llista del PSC al Congrés per les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Minguet ha crescut com a política a l'Ajuntament de Lleida, on ha estat primera tinent d'alcalde, portaveu i regidora d'Hisenda i Recursos Humans i també portaveu del PSC. En el marc municipal, Minguet ha desenvolupat tasques en les àrees de joventut, turisme, promoció econòmica i serveis socials. El passat mes de maig, la cap de llista dels socialistes va canviar el consistori municipal pel Congrés, on ara és diputada pels socialistes, recuperant així l'escó que el PSC va perdre a la demarcació l'any 2016. Minguet, qui va completar els seus estudis amb un màster en comptabilitat, auditoria i control financer de la UDL, exerceix també de professora associada al grau en administració i direcció d'empreses.
I com sempre donem les gràcies a l'Iris Carnicer, que ens ha presentat aquest perfil personal, que ens ha ajudat a conèixer una mica més la vessant personal del convidat que estarà avui amb nosaltres. Soc el Ricard Álvarez, cap de programes i d'informatius de la cadena COPE. Tenim per davant una nova entrevista electoral. Ens escoltes a través de la cadena COPE, ens veus a través del canal de YouTube de La Mañana i evidentment aquesta entrevista també la podràs llegir amb tota la seva extensió a les planes del diari La Mañana. Estem a les instal·lacions del diari justament i avui ens acompanya el redactor en cap i periodista Sergi Martí. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, com sempre, gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra.
Gràcies a vosaltres.
Ja ve sent una tradició perquè com que tenim tantes eleccions darrerament, doncs de venir aquí a fer les entrevistes. Avui està amb nosaltres la Montse Minguet, que és candidata del PSC a aquestes properes eleccions del 10 de novembre. Montse, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Com que ens coneixem i si no em dius el contrari ens tractarem de tu.
I tant, no es faltaria.
Doncs escolta, eleccions ja aquest diumenge. Comencem per quin és el vostre objectiu, per què us presenteu en aquestes eleccions?
Bé, doncs, com dius, ens tornem a trobar en un període electoral, en una cita electoral el proper diumenge, dia 10 de novembre, fruit del bloqueig que han viscut aquests 6 mesos. Recordem que a l'abril, doncs, el Partit dels Socialistes va guanyar clarament les eleccions, doblant amb diputats fins i tot a la segona força, que era el Partit Popular, però tot i així, doncs, tant el bloqueig dels partits de la dreta com també el bloqueig de Unidas Podemos, doncs, ha portat a que tinguem aquesta nova repetició electoral. Penso que després de reflexionar-ho molt s'ha volgut prioritzar els interessos de país abans que una investidura. És a dir, el president Pedro Sánchez ha volgut anteposar els interessos del país i poder tenir un govern pels propers 4 anys que no una investidura només amb Unidas Podemos, amb aquest govern que també se'ls va oferir i van dir que no, de tota manera. Però també sabíem que era un govern més dèbil i nosaltres el que volem és demanar el 10 de novembre que la gent ens doni suport perquè som el partit que representa el progrés, som el partit que representa també el feminisme, l'ecologisme, i per tant és el que volem demanar aquesta setmana de campanya.
De totes maneres, tot sembla indicar que també no hi haurà bipartidisme, per tant s'haurà de pactar. Teniu clara l'estratègia de pactes? Ho dic perquè és el que ens ha portat a repetir aquestes eleccions.
Doncs això ho haurem de veure a partir del dia 11 de novembre. Està clar que si la gent demana doncs, pactes s'haurà d'intentar pactar. Nosaltres ho vam intentar, vam intentar pactar i vam oferir un govern amb Unidas Podemos, on se'ls va oferir una vicepresidència i 2 ministeris i tot i així van dir que no. Per tant, també aquesta pregunta els hauríem de traslladar al candidat d'aquí de Lleida per Podemos i als candidats de Unidas Podemos a nivell de tot el país. És a dir, se va dir que no amb un govern, amb coalició, i per això estem aquí amb aquesta nova cita electoral. Per nosaltres no serà. Vam intentar forçar qualsevol mena d'acord per tirar endavant aquesta legislatura. Se va dir que no amb aquest govern de coalició i es va dir que no també amb un acord programàtic. Recordem que es poden fer moltes coses sense estar al Consell de Ministres, no? Com també s'ha vingut demostrant aquest any. I jo que vinc de l'Ajuntament de Lleida, aquesta experiència dels darrers 4 anys on governàvem en minoria amb 8 regidors socialistes i la regidora de Units per Avançar, doncs érem capaços de tirar endavant acords amb tots els grups de l'oposició i per tant des de l'oposició amb un govern en minoria també es poden fer coses.
Es parla d'un possible pacte PSOE-PP després de les eleccions, ho veu factible?
Jo crec que aquest pacte no és factible i també ho ha dit fins i tot el candidat president en funcions, el Pedro Sánchez, ha dit que això no és, no serà, vull dir, ni es produirà. Aquest és el mantra que ja va dur a terme i va repetir fins que es va cansar Pablo Iglesias al discurs de l'abril, que deia que ja teníem pactat, pel Rivera ja teníem una banda per l'altre costat, és a dir, que això al final són lemes electorals, són eslògans electorals, suposo que per mobilitzar el teu votant, però ni banda per que deia el Rivera, com heu pogut demostrar, ni tampoc un pacte amb el PP, com també han pogut demostrar que no l'han tingut, si l'haguéssim tingut l'haguéssim tirat endavant.
Tot i que són eleccions a tot Espanya, hi ha un tema que es monopolitza molta informació, debats i entrevistes i rodes de premsa, que és Catalunya. Per Montse Mínguez, hores d'ara, quina és la situació de Catalunya?
Doncs per la Montse Mínguez i pel Partit dels Socialistes a Catalunya farem tots els esforços necessaris per superar la situació que també vivim a Catalunya. Els socialistes representem a Lleida l'única veu, som l'única veu no independentista, progressista, ara mateix representada al Congrés dels Diputats. Nosaltres defensem de que no tot el territori és del mateix color, no tot el territori pensa el mateix, hi ha moltes Lleides, hi ha moltes Catalunyes, hi ha moltes Espanyes, i el que nosaltres volem i defensem els socialistes és que hi cabem tots i que no només hi caben els que pensen com ells, i parlo d'un costat i de l'altre, és a dir, ni tota Catalunya és la del que defensa el senyor Torra, perquè no escolta l'altra meitat dels catalans, ni al revés, ni tota la Catalunya és la Catalunya del senyor Rivera i el 155, perquè no estàs escoltant a l'altra veu de Catalunya que demana aquesta independència. Per tant, crec que els socialistes som el partit que apostem pel diàleg dintre de la legalitat, i que és possible i que es poden fer moltes coses amb la Constitució i l'Estatut a la mà, i si cal reformar-les se pot ampliar i es pot reformar, però que sempre s'ha de fer dintre d'uns límits legals, i es pot parlar de diàleg però sense condicions. Però
es pot desbloquejar la situació sense que el president del govern li agafi el telèfon al president de la Generalitat?
També se li ha de demanar al president de la Generalitat que li agafi el telèfon al senyor Miquel Iceta i als altres líders polítics de Catalunya. És a dir, jo penso que important és que a Catalunya primer parlem entre nosaltres els catalans i que sapiguem quin és l'objectiu i quina és la meta al que hem d'arribar. És a dir, primer ens han de posar d'acord nosaltres i després, doncs, anar quan tinguem aquest acord, quan tinguem aquestes línies mestres que ens puguin dur a superar aquesta situació, doncs anar a buscar i anar a parlar. És clar que s'ha de dialogar, i el diàleg ha de ser però sense condicions, és a dir, el senyor Torra el que no pot ser és plantejar un diàleg, o el Rufián plantejar un diàleg, però damunt de la taula et posem l'autodeterminació com a condició. Per tant, si volem dialogar i si volem superar aquesta situació, el que s'ha de fer és posar el comptador a zero i superar aquests moments de confrontació, que ja fa massa temps que han perdut el tren, ja fa massa temps que portem perdent el temps, no? Si em permeteu, encara que sigui la repetició, no? Perdem trens i perdem temps. Fa massa anys que vivim aquesta societat dividida, amb aquesta societat, amb aquest estat de confrontació i amb aquesta frustració. Jo sóc capaç de posar-me a la pell dels que tenen el sentiment independentista i sóc capaç d'entendre la seva frustració, és a dir, si van prometre un objectiu que no han sigut capaços d'assolir-los, perquè no s'ha fet res, al revés, s'ha fet més mal encara. I per tant, els socialistes fins i tot som les persones que ens fa mal el mal que està passant molta gent, és a dir, el malament que ho està passant molta gent. S'ha de començar des de zero, s'ha de parlar de diàleg, però diàleg dintre de la legalitat i amb les reformes necessàries que calguin, més autogovern, millor finançament per Catalunya, més competències, evidentment, però tot dintre de la marc legal establert.
Què se n'ha fet de la tercera via?
Del federalisme, sí. Està inclòs dintre del programa del Partit dels Socialistes. L'altre dia vam tindre doncs que s'havia filtrat un document de programa on no s'explicitava el federalisme. Després va sortir que era un borrador, o que si havia sigut el PSC qui ho havia qui ho havia forçat a escriure. A mi qualsevol de les dues coses són importants. Significa que el PSC és, té veu pròpia, som un partit que evidentment manem i ens agermanem amb el Partit dels Socialistes Obrer Espanyol, però evidentment el PSC té marca pròpia i és veritat que nosaltres hem defensat, i Pedro Sánchez sempre s'ha compromès a complir la declaració de Granada, la declaració de Barcelona i parlar del federalisme. Per tant, penso que és important retornar amb aquests orígens, és important retornar i és important parlar, i sobretot parlar amb un Parlament que estigui obert, no tancat com el que ens té el president Torra, que tenim un Parlament totalment tancat, sense pressupostos, i tanta majoria tenen perquè no presenten uns pressupostos a la Generalitat. Fa 3 anys que vivim amb els mateixos pressupostos. Per tant, jo crec que la gent ha d'estar cansada, però no ha d'estar cansada per anar a votar, ha d'estar cansada per la situació que estem vivint.
La sentència i els posteriors protestes que han hagut aquests dies crec que tindran alguna repercussió, faran canviar els resultats d'alguna manera de cara al diumenge, al 10N?
Jo penso que la sentència el que ens ha fet és segurament que forçar que aquest diàleg sigui més difícil. Més difícil perquè ara hi ha més desconfiança entre els uns i entre els altres. Les sentències estan per complir-les. Nosaltres, els socialistes, des del 2017 i abans, però des del 2017, quan se van aprovar les lleis de desconnexió, que els mateixos lletrats del Parlament advertien de que tot això estava fora del context legal, advertien de que la política no es pot deixar en mans de la justícia. Quan tu deixes un tema en mans de la justícia, ja no et pertoca. I aquest ha sigut el gran error que s'ha comès aquí a Catalunya. És a dir, se va forçar tant que al final no es pot judicialitzar la política, perquè al final entres amb uns paràmetres que ja són legals, d'interpretacions legals, on el qual els polítics podem interpretar, tardarà més, trobaràs massa desmesurada, molt mesurada, hi ha diferents opinions en quant a la sentència. Evidentment, a tothom ens fa mal que la nostra situació política hagi acabat en vies judicials, però evidentment les sentències s'han d'acatar, s'han de complir, i nosaltres, i al final jo sempre ho dic, al final el temps ens donarà la raó al Partit dels Socialistes, perquè vam advertir des del minut zero de que tot això podia passar.
Sergi, parlem de Lleida, potser ara ja.
Parlem de Lleida.
Parlem de Lleida.
Infraestructures, per exemple, la Nacional 230. Què n'hem de fer? És a dir, però què n'hem de fer ja? Perquè clar, propostes, farem, busquem el 2021, però què farem?
Les infraestructures jo crec que han sigut les grans damnificades dels darrers anys, fruit de les polítiques de les retallades. És evident que les infraestructures, i més al nostre territori, que tenim un territori tan gran, que tenim 13 comarques i tenim tants quilòmetres per connectar-nos entre nosaltres, són importants i capdals per connectar territoris, evidentment per apropar les persones i per generar activitat econòmica. No ens oblidem que nosaltres i la nostra província depèn econòmicament molt d'aquest turisme de muntanya, que afortunadament ja no és només d'esquí, sinó que també hi ha altres possibilitats, i s'amplia el ventall al turisme de muntanya, el senderisme, el rafting, qualsevol esport que hi sigui vinculat, i nosaltres tenim una assignatura pendent en resoldre aquestes infraestructures. En 15 mesos que portem de govern hem demostrat que es poden fer moltes coses. Es poden desencallar molts temes, des de la Nacional 240, com els camions del que és la carretera, i fer-los passar obligatòriament per l'autopista, que també doncs té una conseqüència pressupostària. I a la Nacional 230 hi ha dos estudis informatius que, per desencallar també, que és el tram des de la Nacional 230, per qui ens escolti, és la que connecte amb Viella, i és el tram de desencallar tant des de Sopeira fins a la boca sud del túnel, com de la boca sud del nord del túnel fins a la frontera francesa. Tant en un costat com en l'altre, la primera part, des de Sopeira fins a la boca sud del túnel, doncs estem pendents de les al·legacions que han fet els propis municipis, i per tant ara s'hauran de donar resposta a aquestes al·legacions, i l'altre està en fase d'informar. Estem en aquesta situació ara, la vam viure al mes d'abril perquè no teníem un pressupost aprovat, i abans us deia lo del Parlament tancat i que no tenien pressupost a la Generalitat, i per tant jo no sé, i per això no es fan coses, i notem, els municipis noten que no s'estan fent coses des del nivell de la Generalitat, no arriba cap als municipis. Doncs un pressupost és l'eina bàsica que té qualsevol govern per dur a terme doncs polítiques evidentment socials, però també polítiques d'infraestructura, com estem parlant ara. Tan important és fer estudis i intentar millorar les nostres vies com el manteniment de les mateixes, no? Llavors, de les infraestructures de l'Estat, crec que són 500 quilòmetres de carreteres que corresponen a competència de l'Estat, s'estan invertint quasi 14 milions d'euros en el manteniment i la conservació d'aquestes carreteres, i queden moltes coses pendents a fer, com ara dèieu, de la Nacional 230, que es va prometre ja jo crec que des de fa 20 anys, però que afortunadament aquests mesos podem demostrar que es pot governar d'una manera diferent i treure alguns dels problemes encallats al nostre territori.
Moltes infraestructures han quedat danyades la setmana passada pel tema dels aiguats. Heu trobat a faltar que el Pedro Sánchez visités la zona afectada?
El Pedro Sánchez, bueno, ens han fet un decret, ara s'està fent recollint totes les dades dels municipis afectats, i ha vingut la Teresa Cunillera com a delegada del govern, ha anat a visitar els terrenys afectats, va venir també el Miquel Iceta, que és el nostre representant dels partits dels socialistes. Al final jo crec que tots estem sensibilitzats amb el que ha passat a les nostres comarques, el que ha passat també fins i tot a Tarragona, no?, que han pogut veure aquesta crescuda del riu tan important la setmana passada, i per tant el que ja hem de fer és sumar-nos totes les administracions. Jo sí que trobo a faltar d'alguna manera que no arribin o que no siguin més àgils a l'hora de que arribin els ajuts als municipis per poder tornar a començar, perquè la situació ha estat molt greu.
A Lleida, evidentment, hem de parlar d'agricultura, i darrerament hem de parlar d'agricultura i preus, perquè hi ha doncs polítiques que se'ns escapen, internacionals, que ens comencen a afectar directament. Des del govern espanyol es pot fer alguna cosa? És a dir, que el productor no acabi notant aquests, per exemple, pujades de preus dels aranzels o d'altres històries?
Sí, jo crec que amb agricultura el que cal, i no cal dir la importància que té tot el que és la política agrària, l'activitat agrària i ramadera a la nostra província, a Catalunya, i el que significa també per a Espanya, i el que hem de fer és posar imaginació per adaptar-nos als nous reptes, i per adaptar-nos, la clau és adaptar-nos al nostre sector. Quan parles de la demanda que hi ha al sector, jo vull recordar que l'agricultura depèn és una competència que està també a la Conselleria d'Agricultura, i que poc s'està fent. Jo no veig a la Conselleria d'Agricultura ni ajudar, per molt que a vegades es diuen moltes paraules, però no la veig al costat del sector. I amb agricultura es poden fer moltes coses. Evidentment s'ha d'estar molt pendent de la redacció de la nova PAC, s'ha d'intentar, i penso jo que sabeu que sóc de números i que sóc d'economia, penso que també és important per atacar la política dels preus. Una de les accions que s'hauria de fer és limitar el sostre de producció, és a dir, quan tu limites el sostre de producció evidentment fas que no creïs tanta oferta, i si no hi ha tanta oferta el preu el pots controlar més. Clar, quan tu el sostre de producció no el tens acotat i pots produir el que vulguis, hi ha tanta oferta que el preu al final te baixa, no? Jo penso que és important fer mesures que ens limitin el sostre de producció, perquè molta oferta fa baixar el preu, i ha de ser una de les claus, i el sector és el que està demanant.
Bueno, hi ha una altra també, el que passa que és complicada, és fer que la gent mengi tres peces de fruita al dia, no?
És un tema cultural, que jo crec que aquí les escoles a Lleida s'estan posant, no? A Lleida també s'hi estan posant, i moltes jo que sóc mare també de dos nens, sé que al començament de curs ens diuen doncs, que els nens haurien de menjar peces de fruita, als menús escolars cada vegada n'hi ha més, però bueno, és un tema també molt cultural que s'ha de començar des de ben petits, i per tant totes aquestes iniciatives, no, del portar la fruita a l'escola han de ser bona.
I en relació amb tot el tema del món rural, polítiques per frenar el despoblament?
Doncs per frenar el despoblament, i a vegades parlem d'aquesta Espanya vaciada, i jo sempre dic que és que hi ha una Catalunya buidada i també hi ha una Lleida buidada, i no cal anar, abans el despoblament era un tema de muntanya, no? És a dir, el situàvem fins i tot a dalt de tot dels nostres Pirineus, i ara s'està passant aquí, és a dir, a la comarca de les Garrigues estem perdent població, els nostres municipis lleidatans n'hi ha molts que tenen menys de 250 habitants, i d'aquests 250 habitants tenen més de 65 anys. Per tant, posar i situar l'agenda política dir que el tema del despoblament ha estat un gran encert i no m'amagaré de dir que qui ho ha situat a l'agenda política i que tothom ni parle ara de l'Espanya vaciada és des que ha arribat el Pedro Sánchez a la Moncloa. Penso que posar les persones a dintre del cor de la Moncloa és el que ens porta a pensar en aquesta Catalunya buidada i la Lleida buidada. I ja s'han de fer moltes coses perquè el despoblament és fruit de, és la conseqüència de molts fets, és a dir, no és només un fet el que et porta al despoblament, però sí que es poden fer moltes coses i s'havien d'entendre les dues administracions. Per això és important aquest diàleg entre les administracions. Parlem de que hi ha pobles que ja no hi ha ni un caixer automàtic o no hi ha ni el metge o no hi ha ni una botiga, sinó que se reparteix el menjar a través d'una furgoneta. Per tant, es poden fer moltes coses i segurament els canvis tecnològics, tota la nova tecnologia podria aportar moltes coses. S'han tret ajuts se va crear la comissionada per el despoblament a nivell d'Espanya, que és la senyora Isaura Leal, i s'han tret ajuts per valor de 150 milions d'euros convocatòries per intentar ajudar a revitalitzar els nostres pobles i municipis.
Doncs, si tenim algun tema més de Lleida, si no, et volia preguntar, ja per acabar, el tema de la sostenibilitat, del clima, que fa 20 anys que ens ho diuen, primer va ser el canvi climàtic, jo recordo les èpoques de la capa d'ozó, després el canvi climàtic, ara ja estem a la emergència climàtica. Es pot fer feina, oi, des de la política?
Molta, i de fet...
Quines són les vostres propostes principals?
I de fet, hi ha el Ministeri, no, també sobre la transició ecològica, que sembla que aquest nom després també ens ha portat a que altres municipis tiressin endavant propostes d'aquestes. Es poden fer moltes coses, i al nostre sector, al sector agroalimentari segurament també, no? Des d'evitar la utilització de productes químics, però tot això passa segurament per una col·laboració més estreta amb el món de la investigació i el desenvolupament, una col·laboració més estreta amb el món de la universitat, i evidentment l'agenda sostenible ha d'estar damunt de la taula, perquè de planeta només en tenim un, no en tenim 100, i cada vegada doncs alguns partits polítics no hi creuen amb això, però altres partits com els socialistes sí que hi creiem, en el que es pot canviar i s'ha de posar damunt de la taula.
Molt bé, Montse, doncs hem arribat al final. Ara et deixem els 30 segons de rigor, doncs, perquè demanis el vot.
Bé, doncs el dia 10 de novembre ens trobem amb unes eleccions que són importants, davant que no, segurament no tindríem que estar en aquesta situació, davant del bloqueig que han patit d'aquests últims 6 mesos al govern de l'Estat. Demanem a totes aquelles persones, independentment del que hagin votat anteriorment, independentment de les seves sensibilitats, que si volen un país que avanci en els drets socials, que si volen un país que pensi en les persones, en les nostres persones grans, en els joves, en definitiva situar les persones al cor de la Moncloa, doncs poden tenir una opció, que és votar el Partit dels Socialistes. Totes aquelles persones que estiguin cansades del bloqueig que vivim tant a Catalunya, de la confrontació en el Partit dels Socialistes, hi poden trobar la solució, i el que volem és això, tenir un govern, un president del govern que sigui ecologista, que sigui feminista, que sigui progressista, i que sobretot tiri endavant polítiques de legislatura que millori el viure dignament i també el morir dignament.
Doncs Montse Mínguez, candidata del PSC a Lleida a les properes eleccions del 10 de novembre, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot molt bé.
Pues moltes gràcies a vosaltres i gràcies per aquest espai per poder-nos explicar.
I Sergi Martí, com sempre, un plaer, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ho deixem aquí. Heu escoltat aquesta entrevista a través de la cadena COPE a Lleida i ho esteu veient a través del canal de YouTube del diari La Mañana. Moltíssimes gràcies.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Obrim la finestra dels records, que, mira, si no cada dia, jo diria cada dia, però si no cada dia, pràcticament cada dia aprenem una cosa nova.
Doncs bé, avui parlarem d'una persona que va morir al caure al riu, a Pont de Mar.
Caram.
I una persona molt important. Parlem de Sant Armengol. Se suposa que Sant Armengol va néixer a Aiguatèbia, Conflent, al segle XI, i que ell ja no va poder veure acabada, i va instituir a l'església de Sant Miquel una canònica agustiniana, segons el model d'Aquisdrà, que va fer aprovar en un sínode reunit a la Seu d'Urgell l'any 1011 pel papa Sergi IV durant una seva estada a Roma a la fi del mateix any. Cal dir que tenia intenció d'anar a pelegrí a Sant Jaume de Galícia, que va fer testament abans d'emprendre el viatge davant la possibilitat d'una mort sobtada, i del testament es dedueix que el seu gran amor era la catedral on creixeria el que ell havia començat, i que la seva tipus. Mort pressentida el va privar de veure l'acabada. Repetim que va morir en caure al riu mentre inspeccionava el pont que comunicava el poble de Toloriu i Bar amb la riba dreta del Segre, i les cases que allí formaven població van ser conegudes amb el nom de Pont de Bar. Precisament aquest pont i aquest poble van sofrir els estralls destructius de les aigües la nit del 6 al 7 de novembre de 1982. El gran Pont de Bar va ser un dels més afectats. Cal dir que Sant Ermengol ocupà Guissona als sarraïns pels vols de l'any 1024 i va contribuir notablement al desenvolupament de tots els àmbits i institucions de caràcter social i religiós que van trobar en ell un ferm pilar de suport. La dita d'avui, Ricard, és una mica complexa.
A veure.
Es diu amb aquella persona que no es creu res o que no fa el que li diuen, i l'expressió és clara. Diu, què sap el gat de fer culleres? Vull dir, si el gat no sap res de fer culleres...
No l'havia sentit mai.
Doncs mira, aquesta també surt dintre de la nostra agenda, no? Doncs, què sap el gat de fer culleres? Doncs vull dir, tu tampoc no saps fer el que et semana, per això no ho fas, no?
Gràcies, Joan.
Adéu.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Barcelona, los Reyes cierran a esta hora los actos organizados con motivo de los premios Princesa de Girona. Junto a las infantas, Leonor y Sofía, esta mañana han seguido diversas conferencias y mesas redondas. El panorama está siendo muy diferente al de ayer. Hoy no se ha escuchado ninguna protesta en los alrededores del Palacio de Congresos de Cataluña. Los de las cacerolas se han quedado en casa y puede que incluso alguno haya ido a trabajar. Esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado la voz del empresario Antonio Castañer. Castañer estaba invitado a la entrega de los premios e intentó acceder al Palacio de Congresos. En su camino, un pasillo de independentistas le insultó, le escupió y le propinó patadas y golpes.
Miedo, pasé para intentar proteger a mi mujer y mi hermano que me agarraba para que nos fuéramos. Y después, cuando decidimos dar la vuelta y marcharnos, empezó lo peor. Ven que han ganado y entonces te van persiguiendo, empujando. Uno me pega una patada, yo me giro, me pega otra patada, le tiro las gafas al suelo, él me pega un puñetazo y las tira a mí.
Esta mañana ya decimos que los violentos no se han presentado en el entorno del Palacio de Congresos de Cataluña, donde han acudido los Reyes. Estarán preparando la siguiente, porque ya han anunciado que no van a parar al menos hasta las elecciones del 10 de noviembre. Y sin abandonar Cataluña, seguro que recuerdas a este mozo de escuadra.
Yo defenso la república.
¿Qué república digo yo?
¡República es ustedes, idiota!
Es el mozo de escuadra que le espetó a un manifestante aquello de la república no existe, idiota. El Departamento de Asuntos Internos de la Policía Autonómica Catalana le impuso una sanción. Y ahora hemos conocido que la defensa de la gente ha pedido al juez que anule la falta disciplinaria. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el Constitucional ha vuelto a lanzar un mensaje al presidente del Parlamento Autonómico y a los miembros de la mesa, recordándoles que no se pueden aprobar resoluciones para reprobar a la monarquía, por ejemplo, o defender la autodeterminación. El alto tribunal admite así los recursos presentados por el Gobierno central, aunque de momento no abre vía penal alguna. Destacamos la decisión del Tribunal de Derechos Humanos, que atribuye a Suiza el tratamiento inhumano y degradante a un inmigrante afgano convertido del Islam al cristianismo y al que ha decidido mandar de vuelta a su país de origen sin tener en cuenta los riesgos a los que se expone. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El hombre llegó a Suiza en 2014 y pidió asilo invocando la situación de inseguridad que reinaba en Afganistán y su conversión del Islam al cristianismo. El tribunal consideró que la conversión era auténtica, pero que no estaba expuesta a ningún prejuicio grave. Pero el tribunal de Estrasburgo considera que Suiza no ha procedido a una apreciación suficiente de los riesgos que puede correr en caso de ser devuelto a Afganistán, ya que numerosos documentos internacionales dicen que los afganos convertidos al cristianismo o sospechosos de serlo son expuestos a riesgos de persecución por parte de diversos grupos y que pueden tomar una forma estática hasta conducir a la pena de muerte.
Y hoy termina el plazo para abonar el segundo pago de la cuota de la liquidación de la renta de 2018 para todos aquellos contribuyentes que hayan elegido el pago fraccionado.
Deportes hoy, cuarta jornada de Liga de Campeones. Juegan Barça y Valencia, José Luis Corrochano.
A las 7 menos 5 en el Camp Nou, Barcelona, Slavia de Praga. Es baja Luis Suárez. La delantera va a estar formada por Messi, Griezmann y Dembélé o Ansu Fati. El Barcelona viene de perder en la Liga y Ernesto Valverde no escapa a esa presión.
Está claro que cuando pierdes tienes más presión. Venimos de perder un partido y sabemos lo que significa perder un partido con nuestro equipo. Se genera siempre mucha marejada. Considero también que para nosotros está bien. Está bien porque al final te obliga a una reacción. Nosotros siempre vamos muy obligados porque siempre se genera marejada, incluso cuando ganas. Y si no has hecho un partido redondo, solemos reaccionar bien y espero que sea igual.
Y a las 9 de la noche, Valencia-Lille, se espera a Rodrigo y a Maxi Gómez en la delantera. El Valencia es ahora tercero, a 2 puntos de Ajax y de Chelsea, que juegan hoy en Londres. El tiempo de juego lo va a contar a partir de las 6:30 de la tarde. Mañana, recuerden, Real Madrid-Galatasaray y Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid. Noticia de Rafael Nadal, que ha confirmado que solo tiene una distensión en el recto abdominal. Mañana se va a entrenar en Londres y su intención es jugar el torneo de maestros que comienza este domingo.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo os vais a detener en un plan que ha lanzado la red de Cáritas en la República Democrática del Congo como respuesta a la epidemia de ébola en la zona más oriental del país, que ya ha provocado la muerte de cerca de 2.000 personas.
Pues es en realidad el segundo plan, porque se mantiene la emergencia sanitaria global y Cáritas congoleña quiere ponerlo en marcha con un presupuesto de 424.000 euros. Por cierto, Cáritas española ha aportado una partida de 130.000 euros que proceden de las donaciones canalizadas en nuestro país a través de la campaña Cáritas con la emergencia del ébola en Congo. El nuevo proyecto se centrará principalmente en la información, que es un aspecto fundamental en el éxito de la lucha contra esta epidemia. 140 periodistas van a difundir estos mensajes de prevención a través de programas en 14 estaciones de radio en 6 idiomas. También incluye la distribución de kits de lavado de manos y otros equipos necesarios. Todo ello lo ampliamos y lo comentamos en un ratito en El Espejo.
En apenas media hora. Lo que sigues ahora es en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara sí que comencem el migdia a Lleida, però ja saps que t'acompanyem des de les 12:20. De fet, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2, estem fent ràdio des de Lleida i per tot Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida. També des de tot el món ens pots escoltar a través de les aplicacions que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil o de la web cope.es. En tots dos casos pots triar l'emissora de Lleida. Hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Primer de tot buscarem aquesta previsió meteorològica. Després farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui escoltarem a la Mari Carmen Salvador ara, en aquesta segona part. Recordarem que el passat fa 25 anys. I també connectarem avui en directe. Intentarem, vaja, no sé, colar-nos dins de la cuina del restaurant Sheyton, a l'espai de gastronomia. I a partir de 2:15 i fins a les 2, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans tenim 15 graus, com dèiem, a la ciutat de Lleida. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem una tarda amb temps estable en general, amb el cel poc ennuvolat, excepte al Pirineu, on es mantindrà ennuvolat amb probabilitat de precipitacions. La cota de neu avui passa als 1.300-1.500 metres. Les temperatures baixen, arribarem a 17 graus a Lleida capital, 16 a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. I el vent bufada a l'oest moderat i continuarà així la resta de la tarda. Demà dimecres tindrem el cel ennuvolat o cobert al Pirineu i poc ennuvolat a la resta. S'esperen precipitacions a la Vall d'Aran i no es descarten de forma dispersa i ocasional a la resta del Pirineu, que seran febles en general i remetran a la tarda. La cota de neu demà estarà entre els 1.400 i 1.600 metres. Les temperatures mínimes baixaran amb gelades a punts del Pirineu i les màximes amb pocs canvis. A les comarques del sud i a cotes altes del Pirineu s'espera vent del nord-oest moderat i a la resta vent variable a flux. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordem que, parlant de successos, han trobat un pres de 28 anys mort a la seva cel·la a la presó de Ponent, tot i que s'apunta a una mort sobtada. Justícia espera l'autòpsia per determinar-ne les causes exactes. També 5 ferits en una nova col·lisió a la carretera nacional 230, al seu pas per Benavarri. S'hi van veure implicats 2 motocicletes i un turisme. I Agricultura continua executant la restauració dels terrenys forestals afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. El departament ha efectuat fins ara treballs vora els vials en una longitud de 61 quilòmetres i ha executat fagines per retenir el sòl en una superfície de 50 hectàrees. L'atur puja en 2.025 persones a Ponent i el Pirineu a l'octubre i la xifra de desocupats se situa en 20.379 persones. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, hi ha un 4,54% menys de desocupats. Per tant, a nivell interanual és una xifra bona, però no perdem de vista que estem parlant de 20.379 persones a l'atur.
Estàs informat.
Per cert, que la plantilla de recollida de brossa de la comarca de la Noguera va entregar ahir a Fomento de Construcciones y Contratas la seva proposta per aconseguir tenir un conveni col·lectiu que estipuli una pujada salarial i d'aquesta manera desconvocar la vaga prevista pels dies 7 i 8 de novembre, però que si es manté també es convocarà vaga indefinida a partir de dilluns 11 de novembre. A partir d'ara, doncs, resten a l'espera de la resposta que els doni l'empresa, però de moment tot sembla indicar que l'11 de novembre pot haver-hi vaga indefinida. En política, la presidenta del PDeCAT a Balaguer i l'exalcalde Josep Maria Roger dimiteixen com a membres del comitè local del partit. La direcció encarrega la formació d'un equip provisional per donar continuïtat al projecte polític. I l'Associació d'Autònoms de la Demarcació de Lleida s'integra dins de l'Associació d'Emprenedors i Autònoms de Catalunya. Amb dues entitats uneixen forces i per fomentar i potenciar les relacions associatives i empresarials i defensar els interessos del col·lectiu. I la xarxa de serveis de salut mental s'amplia amb un nou servei de rehabilitació comunitària i hospital de dia a Tremp. Amb capacitat per a 14 persones, compta amb un equip multidisciplinari format per professionals de l'àmbit de la salut. I abans de parlar d'esports, descobreixen a Isona una de les portes de la ciutat romana que converteix la seva muralla en la més gran de Ponent. S'han documentat fases d'ocupació que van des del segle I abans de Crist fins al segle II després de Crist.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs tot preparat a Cervera. Recordem que aquest dissabte hi ha l'homenatge dels dos germans Márquez i que començarà a les 7 de la tarda.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Adolfo Domínguez, Náutica, Óscar de la Renta, Roberto Verino, Levi.
Todas estas marcas de moda masculina y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Señor, tenemos localizados ya todos los cubos.
Cuba que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, de media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. Corto y compro, digo cambio.
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
¿Sabes quién ha venido hoy a la tienda?
¿Quién?
Ana.
¿Ana? No la veo desde que la robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. ¿Se está planteando traspasarlo? Anda con papeleos y todavía no le han arreglado la tienda. Lleva cerrada más de un mes.
Madre mía. Nos pasa a nosotras y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Doncs apa, ara sí, ja, que és aquest moment en el que li diem a la Mari Carmen Salvador. Hola, què tal, Mari Carmen?
Hola, què tal, Ricard, i amics oients?
Primera setmana del mes de novembre.
Mm-hmm, sí, eh? Sí.
Nosaltres fem memòria i anem a recordar, doncs, aquesta primera setmana del mes de novembre de fa 25 anys exactament, la de l'any 1994.
Doncs avui comencem amb la crònica d'una gran riuada. La portada del diari La Mañana del dia 5 de novembre era Rugeix al Segre. Balaguer va passar la nit amb ella davant el risc de desbordament del riu. Es van evacuar les plantes baixes i les firetes es van traslladar per por de la crescuda del Segre. El governador civil va demanar calma i va assegurar que la situació no es podia comparar amb la de l'any 82. Mm. Les granges van ser les primeres afectades. Al mig Segre va viure un mal son. Una casa es va esfondrar per la pluja artesa de Segre, sense provocar danys personals. Els embassaments del Segre i del Pallaresa estaven plens fins a vessar. Camarasa, una de les localitats més afectades, van tenir que reduir la circulació a un sol carril a la comarcal 147. Molts pobles es van quedar incomunicats i un pont es va trencar i va aïllar el nucli de la Clua. Encara que es va intentar, no es va poder construir una passarel·la i l'alternativa, doncs, no va poder ser possible. A sort, van tenir que evacuar els escolars pels talls de les carreteres. El Noguera Pallaresa va estar a punt de desbordar-se a l'alçada de Rialp. L'aigua va arrasar les granges i els camps de les Garrigues. Els bombers van tenir que intervindre a les Borges Blanques i la Granadella. El transport escolar també es va veure afectat en aquesta zona. Els camins estaven intransitables i hi havia problemes amb l'aigua potable a la zona de les Garrigues.
Sí, clar, tot i que ja feia 12 anys, encara tenia malament la del 82. Eh?
I aquesta va ser també, bastant important. Mm-hmm. No tant, però vaja, ja veiem el que va passar. No? La tarda del dia 6 de novembre, la població de Balaguer ja va respirar més tranquil·la. L'aigua va arribar fins al bord del pont, però no va superar quantitat assumible, o sigui que encara la va poder absorbir. Les carreteres van continuar tallades. La normalitat en les comunicacions s'imposaria, deien, les properes jornades. El Segre va minvar el seu cabal el dia 6 de novembre i l'alerta L, entre cometes, de fortes pluges, va ser desactivada la nit del 6 al 7 de novembre. I al Pirineu es van enregistrar temperatures de 0 graus.
Estem parlant de fa 25 anys, eh?
Amics oients, que suposo algú que algú ho recordarà.
Al començament i diu, què passa? No, que estem parlant de fa 25 anys.
Això ho recordaran moltes persones. La tempesta va deixar una empremta de danys multimilionaris. La pluja va provocar un retard considerable en la sembra als terrenys de secà, que podria ser vital. La Generalitat volia crear un comitè de seguiment per avaluar el sinistre, integrat pels consells i els ajuntaments afectats. Els embassaments continuaven deixant anar aigua per poder frenar una altra riuada, perquè els meteoròlegs anunciaven més pluges a la muntanya. La por a les grans nevades va mobilitzar a les administracions amb l'objectiu d'evitar que es repeteixin els 30 sinistres a la zona de muntanya de l'any 93. Si et sembla, una miqueteta de música.
Vinga, mira, a veure si et sona aquesta. Vam dir que aniríem alternant, amb anglès i amb castellà. Però al final la música és música, És un tema que... És el tema amb el que es va fer famós aquest grup, que són els Counting Crows, que són d'Estats Units, concretament de Berkeley, de Califòrnia, que es van fer famosos amb el primer àlbum i del primer àlbum amb la primera cançó, que és aquesta. És a dir, saps allò que l'encerten a la primera... i després ja nunca más se supo, per així dir-ho. No és així, perquè han anat fent cosetes, però aquest va ser el seu moment àlgid, la cançó més coneguda. Sonava aquí a Espanya durant l'any 1994, també,
Sí. Sonava i Counting Crows. Se punxava, sí, agradava bastant, sobretot al jovent.
Seguim a la primera setmana del mes de novembre de l'any 94, Mari Carmen.
Bé, doncs continuem. La paeria va triar la partida de Rufea per instal·lar el campament gitano, 44 famílies, a l'antiga granja militar que l'Ajuntament havia comprat a Defensa per 220 milions de pessetes. En un període de 4 o 5 mesos volien, doncs, fer aquest traspàs. Fins a aquesta data havien estat ubicats a l'Avinguda Tarradellas i també al camí de Granyana. Els veïns d'aquesta partida de l'Horta de Lleida, de Rufea, van rebutjar acollir el campament gitano i demanaven que aquestes famílies estiguessin repartides per tots els barris de Lleida. Per la seva part, Butsènit tampoc volia ubicar-les recolzant els seus veïns de Rufea. Els veïns d'Albatàrrec i de Montoliu tampoc volien que s'instal·lessin en els seus termes. D'altra banda, el col·lectiu gitano volia obrir una línia de diàleg amb Rufea. Les 44 famílies estaven esperant amb ansietat poder deixar Tarradellas abans de que s'enfonsessin les cases on estaven vivint. L'alcalde Antoni Siurana va demanar que no es fes especulació amb el campament gitano. No. Això era un tema que es va... Doncs,
la zona de l'Avinguda Tarradellas, qui l'ha vist i qui el veu, perquè ara és tota aquesta zona jardinada al costat del pavelló de vidre, però llavors, no?, que hi havia cases pràcticament fins al pont vell.
Sí, no?, hi havia bastant, i quan hi havia la Fira de Sant Miquel, doncs tot allò... vull dir que ho veiem tothom, no?, perquè era una zona molt que hi havia... és molt transitable. Bé, i ara acabem amb dues notícies. Un mort a l'esfondrar-se una casa al carrer dels Dolors de Lleida. 7 persones que es trobaven al bar de la planta baixa van resultar ferides. L'alcalde Siurana va dir que el mal estat del bloc caigut era per les obres il·legals que s'hi havien fet. L'alberg del carrer de la Panera acolliria durant 8 dies a 10 dels veïns desallotjats després d'aquest esfondrament. I, per acabar, parlem de la font de la Rambla Doctora Castells, és quasi com una anècdota això, que portava un mes sense funcionar. Els veïns es van sentir indignats pel reportatge que l'últim butlletí informatiu de la paeria dedicava amb fotos a l'espectacular font lluminosa de Cap Pont, ja que aquesta font, des de l'última prova que es va fer a finals de setembre, no havia tornat a funcionar.
És quan havien de fer les fotos.
Sí, i llavors, doncs, els veïns es queixaven. Molta propaganda, però si no està funcionant.
Clar.
Així acabem.
Mari Carmen Salvador, com sempre, un plaer. Bona setmana.
Igualment, bona setmana a tothom.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que tenim ja el nostre espai de gastronomia, com tots els dimarts, avui hem de recórrer a les noves tecnologies, concretament a la connexió telefònica, perquè estan força ocupats al restaurant Sheyton preparant un parell d'històries, i per això connectem directament amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Què tal? Com va tot?
Escolta, en plena campanya electoral, no sé si això es nota d'alguna o altra manera a l'assistència de la gent en un restaurant, o amb algun comentari després dels menjars, o, escolta, res, la gent quan ve a menjar no li vinguis amb històries.
No, no, exactament, tenim bastant feina, últimament, aquests dies, i per això és que avui ha sigut impossible sortir,
Molt bé. Felip, escolta, ara parlarem de seguida amb el xef del Shayton, amb el David, però amb el David Molina, però abans, explica'm una activitat que esteu preparant ja.
Sí, no, és que, a part que estem aquí una miqueta aliats, demà tenim un sopa maridatge, el Celler Clos Pons, que ja és el segon sopa que fem, maridatge, i, bueno, doncs estàvem fent proves de l'omenú, amb el vi, bueno, doncs estàvem aquí una miqueta, però el que fem és un aperitiu, cinc plats i un postre, i tot va maridat amb un vi diferent, no? Uh-huh. Llavors estàvem fent, bueno, optimar les últimes proves, perquè demà sortir tot, bueno, doncs, correcte que tenen sortir al nivell de Shayton.
Escolta, quants postres m'has dit?
Hi ha un aperitiu, cinc plats i un postre.
Ah,
i
val.
Va maridat amb un vi diferent. Llavors, clar, hem de fer les últimes proves del menú i bueno, pues, estàvem aquí, que és impossible.
Suposo que amb cinc plats, un aperitiu i un postre, segur que hi haurà lloc per blanc, per tinto i no sé si algun cava.
No, en aquest cas no ficarem espumós, però amb el postre farem una cosa molt xula, amb un negre. I que la gent sempre sí, o pensa que amb la postre fiques un cava o alguna cosa així, no, pues farem amb un cirà 100% de Clos Pons, que és un vinazo, i el David està preparant una xera molt xula amb cafè, xocolata i no sé què més, una cosa molt espectacular.
No m'ho diguis això en aquestes hores i així a distància, perquè jo ja saps que la xocolata i el gust aquest de cafè ja per mi això ja és el pecat màxim, Molt bé, Felip, escolta, et demanaré que si tens per aquí el David Molina puguem...
Espera, sí, perquè estava jo a la sala, espera, que entro a la cuina i te'l busco.
Ah, molt bé.
Perquè estava aquí liat a la cuina, sí, amb el segon de cuina.
Bueno, jo veieu que estem en directe a la part interna del...
Estamos en directo, David.
Del Shayton.
Perdona, que...
Estem en directe amb el restaurant Shayton.
Ei, Ricard, bon dia.
David Molina, xef del restaurant Shayton, què tal, bon dia. Escolta, ja ho sé.
Venga,
que...
aquí.
Avui sí que t'enganxo entre fogons.
Avui sí. Avui no m'han deixat escapar, tenim molta senya i avui no m'han pogut deixar escapar.
Bueno, mai millor dit. Escolta, no, mira, només t'entendré uns minuts perquè em parlis d'algun plat ja que puguem dir plat de temporada, de tardor. Ara sí que ja ha passat la castanyada, ja fa dies que hi som a la tardor, però ara sí que les temperatures comencen a acompanyar amb aquest ambient de tardor. Explica'm algun plat que haguis incorporat ara de temporada.
Bueno, pues mira, ara dos plats de temporada que hem acabat de fer... és l'amanida de rovellons, uh-huh. Vale? Escabetxats, amb una mica de perdiu escabetxada, i l'acompanyem amb una vinagreta de mangrana, vale? Una verdureta, una fruita, perdona, de temporada, sí. I això és un plat fred. I després, com ja a partir del dia del Pilar va començar ja la caça, uh-huh. Vale? Hem incorporat també un solomillo de llebre, vale? Que l'acompanyem amb un mole poblano, que és una salsa mexicana, i després amb avellanes.
Uh-huh. Per cert, del primer plat, la mangrana, que és un d'aquests fruits típics de la tardor, que potser de vegades ens costa, perquè clar, l'has d'obrir i embrute molt i l'has de treure, però és una fruita amb moltíssimes propietats,
Sí, moltíssimes propietats, i tant a la, bueno, per menjar-te-la sola té moltes propietats, i a la cuina ens dona molt joc, molt uh-huh. joc.
Molt bé. Escolta, això, no sé si fa de bon contestar, però quina de les estacions t'agrada més per crear plats? Tardor, hivern, primavera, estiu?
Bueno, pensa que tenim la sort de que durant tot l'any pues, tota estació ens dona el seu producte, no? Bueno, pues ara, pues, per exemple, hem fet un aperitiu que és una cremeta de castanyes i amb una mica de tòfona. Ara ja comencen les primeres tòfones. I, claro, cada estació pues, té el seu al·licient, no?, per nosaltres.
Hi ha plats que suposo que és normal que t'acompanyin durant tot l'any, però n'hi ha d'altres que potser fora de temporada els trobaríem estranys. Aquest que ens acabes d'explicar de la crema de castanyes,
sí, ja, bueno,
suposo que és bo tot l'any, no?
Però... Castanyes mangranes, pues, dura el que dura, no? Dura, pues, aquesta estació de tardor, i és com, per exemple, les figues. Nosaltres fèiem una manida de sardines amb tofu i figues, uh-huh. I ja les figues ja estan desapareixent.
Clar.
Cada estació té lo bo i té lo dolent quan... Bueno, però el que fem a Shayton és que també el que intentem de que cada vegada que vinguis tastis coses diferents, clar. No? pues bueno, abans d'estar és la mania de sardina amb figues i ara la de perdiu amb rovellons, no?
Molt bé. Doncs escolta, David, t'espero la setmana vinent als estudis, que parlarem a fons sí. d'aquestes creacions, perquè ens ho expliquis bé avui, evidentment, uh-huh. amb mòbil en mà i en plena feina no és moment, però en sí que d'aquests que ens has explicat sí que ens interessa que ens expliquis, escolta, com els preparis, sí, com els penses i tot plegat.
I d'aquí a la setmana que ve, Ricard, potser podem explicar algun de nou.
Ah, caram! Ah, caram, hosti, que estàs en plena creació.
Sí, 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 sí. Ara pensa que venen èpoques molt bones per nosaltres, les festes, sopars d'empresa, i verdaderament, bueno, no podem parar, perquè és el que et deia abans, de que cada vegada el client vol coses noves i si repeteixes en un mes o dos mesos vols coses, tastar coses diferents.
Escolta, David, ara que dius això, qui són els teus conillets d'Índies, doncs?
Bueno, pues quan vulguis ja ho saps, porto un platet a l'estudi i ho tastem. Llavors ho podrem explicar millor.
No t'ho deia per això, però t'ho deia. Quan tu creus un plat nou, amb qui confies? Amb qui ho fas provar primer?
Amb tot l'equip, no surt res. Pensa que nosaltres ja estem treballant cara a festes de Nadal i l'altre dia a Ciegas vam catar amb el Felipe, els treballs de la cuina, els ajudants, els que estan a la neteja, cambrers, metres... i tot vam triar entre tots quins taves i quins vins ficaríem per aquestes festes, no?
Molt bé, molt bé.
No ens casem amb ningú, sempre volem el millor pel nostre client. Molt bé. I entre tots som els conillets d'Índia.
Escolta, David Molina, xef del restaurant Shayton, escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat aquests minuts. Et deixo que estàs enfeinat. Gràcies, bon dia.
Molt bé, vinga, merci.
Doncs ja ho heu vist, que quan es crea un plat nou, aquí s'ha de treballar amb temps, que evidentment quan arribi l'època en la que s'ha de treure un plat, una beguda, ha d'estar ben provat i ben assegurat. Felip Urbano.
Ricard.
Mira, deixem aquesta connexió, que ha estat força fructífera. La setmana vinent sí. ja m'ha avançat que parlarem d'aquests plats que avui ens ha enunciat el David, ho explicarem com es fan, però ja m'ha dit que en té algun... que aquesta setmana segurament ja el donarà per definitiu i que ens explicarà la setmana vinent, No pareu.
Perfecte, i així explicarem també una miqueta quan anem de maridar un vi o no i com s'ha de decantar amb aquest tipus de plat, també.
Molt bé. Felip Urbano és el sommelier del restaurant Shayton. Escolta, gràcies per atendre'ns avui en directe des del restaurant. Bon dia.
Gràcies molt, una abraçada. Gràcies. Adéu. Adéu.
COPE Lleida.
Estàs informat. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Caso Neymar. No se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares. Hola, foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas.
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me dé!
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Nero Giardini. Elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini. El Made in Italy.
¿Estás pensando en instalar un descalcificador en casa? No, pues deberías, porque ahora Olimpia Plus solo te costará un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930. Per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio. Al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que en tenim ja 4 per sobre de 2:15, directes cap a les 2, dimarts avui, 5 de novembre, per tant, amb la tertúlia dels polítics i, com sempre, ben acompanyats. Ens acompanya avui des del Comú de Lleida la Helena Ferre. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Des del PSC, la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Nairi, bueno, no te pots queixar, eh? Sempre estàs ben acompanyat aquí amb aquesta tertúlia. Sí. Sempre venim els millors, eh?
Clar. No, no, si jo...
Sempre escola algú, però...
Estic molt...
Exacte, exacte.
Jo sempre ho dic, jo presumeixo molt d'aquesta tertúlia.
Sí, sí, sí,
escolta,
sí, ho pots fer.
Espero que la gent... aviam, és una tertúlia que té una tradició llarguíssima, i a més molt plural des de fa molts anys, i la veritat és que espero que la gent també s'hi trobi a gust, però vaja. David Mele, des de Junts per Catalunya, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Àngeles Ribes, Ciutadans, bon dia.
Bon dia.
I Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
En fi, escolteu, abans d'entrar amb històries, déu-n'hi-do els germans Márquez.
Bestial.
Déu-n'hi-do, els germans Márquez. Ho dic perquè estem molt acostumats i ja no ho valorem. Ulla amb el que estan fent. Estan fent, perquè és que el gran té 26 anys, només.
10, no? 10, no?
10 entre els dos.
Entre els dos, bueno, sí.
I l'Àlex,
2, el petit,
23
i
només.
Jo crec que ho començarem a valorar, no? O molt més, quan superi doncs el Valentino, sí, Rossi. Llavors ja serà el pilot amb més títols de tota la història del món. Uh-huh. I el que pot fer, vull dir, perquè suposo que costarà que algú l'atrapi.
Home, la veritat és que, o sigui, el que va fer el Valentino és extraordinari, i el que està fent el Marc, doncs déu-n'hi-do. Però que a més dos germans... És que clar, és que l'Àlex és doble campió del món, vull dir que, sí, que a vegades és... Clar, comparat amb els 8, però és doble campió del món, Déu-n'hi-do, no? El Marc deia que ha hagut de patir moltes històries durant aquests anys amb l'etiqueta de germà D.
Home, clar, imagina't, no?
Lógico. Sí, sí. També a los Gasol les passava.
Sí, sí, correcte, sí. Correcte, sí. Vaig uns altres germans,
Els meus germans també els hi passa, Claro.
Són los hermanos D, Carme.
Claro.
Molt bé, aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda a Cervera, doncs ja hi haurà la festa habitual, primer ho dic així.
Una tradició ja.
Sí, és una tradició, no li hem de restar valor perquè passi cada any, però sí, està passant, bueno, fa 8
però
anys.
Però jo quan passen aquestes històries, ja una mica en sèrio, i reflexiones una mica sobre el tema de la família, no?, i tot això, no?, dius, ells, evidentment, a més, quan los veus, tant un com l'altre desborden sempre com una felicitat i una simpatia que sembla una mica aliena a tot el que els hi està passant al voltant, no? Però acabes pensant, ostres, una família com aquesta, de repent, que evidentment ser campió del món, tricampió del món, quatricampió del món, o com se digui, hòstia, ha de ser impressionant, però a la vegada el tipus de vida que has de portar, durant quant temps pot durar això, no? I lo ben amoblat que has de tindre el teu cap, perquè tot això, o sigui, evidentment que te marque tota la vida, però que no te faci ser pues, un absurd, no? I ells donen la sensació de que continuen sent gent que toquen molt de peus a terra.
No, són gent molt planera, vull dir, jo he coincidit amb ells ja en algunes ocasions per aquí a Lleida i la veritat que mai se'ls ha vist ni cap mal gest ni...
Nunca. No, jo els he vist diverses vegades.
Bueno, i envers el territori també bastant atents,
sí. Sí, no, y lo que digo, yo coincido con él, con Marc, con el hermano, no, y es que nunca le dice a nadie que no a una foto, siempre está con la
sonrisa,
siempre es agradable.
Así como el Rossi sembla una mica més...
Bueno, o Lorenzo també. No cal.
No, jo crec
que
són autèntics ambaixadors del territori de Lleida, igual estat, i també la humanitat que estem destacant tots aquí. També jo tinc l'oportunitat de coincidir diverses vegades amb ells, o a Rufé entrenant, o al Carràs, i ahir vaig tindre la sort d'anar-hi 2 anys a veure la festassa que fan a Cervera, i la veritat ja no és només la festa en si, sinó la cara d'il·lusió dels veïns de Cervera. I realment hi veus les imatges quan han celebrat tots i cadascun dels títols, i igual que el Marc, quasi estàvem més contents ara per l'Àlex que no pas pel Marc, sí. Vull dir que al final també és això, i el Marc ho ha destacat sempre, i jo crec que amb això ho hem de ficar en valor, i des d'aquí l'únic que fem és felicitar-los molt i que continuïn
i que
ens facin territori, perquè a vegades quan parlem de marques i parlem d'imatges de la ciutat, d'imatges de la província, d'imatges del territori, a vegades te surten persones com aquestes que fan molt més del que tu podries fer,
i humanitzar-los també, perquè jo penso que jo tinc l'edat del Marc, 26 anys, i em fico en la seva pell i sincerament no sé com estaria gestionant tot el que li està passant, per tant, de vegades...
Jo et podria fer la mateixa pregunta a tu ara mateix, bueno, perquè
i també cadascú, penso, ma mare ja pateix, estant jo en política local, o sigui, sa mare, no em vull imaginar com ho deu passar, no? Però sí que de vegades recordar aquesta part humana, que és que són humans, no són robots, i les emocions, no, sincerament, no sé com ho deuen gestionar, però bueno, evidentment, enhorabona i moltes felicitats.
Doncs aquest dissabte serà aquesta festa doble, a partir de les 7 de la tarda, i ja després, doncs, fins que el cos aguanti, ja, per entendre'ns, a Cervera, aneu-hi amb temps, si heu d'anar, perquè evidentment s'hi congrega moltíssima gent, aquest any jo crec que més i tot. Recordem que el 2014 va ser quan van guanyar els dos, va coincidir, era una cosa inusual, no havia passat mai al món, doncs imagineu-vos aquesta segona vegada, el 2019, dos germans que tornen a guanyar el campionat del món. L'any vinent pot tornar a passar, perquè Àlex Márquez seguirà a Moto2, i si després puja a MotoGP ja no. Per tant, o sigui que encara es pot tornar a repetir. Escolta, canviem de tema. Ahir va haver el, no sé si esperadíssim, debat... És que el David està aquí amb una...
Piruleta del PSOE.
Ah, bueno, per cert, que Marisa Xandri ha enviat un missatge que li és impossible assistir, per tant, la disculpem, evidentment, la representant del Partit Popular. Dic que ahir va haver el debat, no sé si esperadíssim o perquè darrerament hi ha debat abans del debat per a veure com es farà el debat, és a dir, si, quan se n'han de fer, qui s'ha de convidar, qui no s'ha de convidar, qui anirà, qui no hi ha d'anar. En fi, ahir va haver el debat, jo no el vaig veure, jo ja us ho dic així, no el vaig veure, crec que va tenir una durada de 3 hores i mitja o 4. Algú el va veure íntegre? Començarem així per anar desgranant. Íntegre,
no.
Eh?
Que no. Dolent que ets fet aquesta no. Pregunta. No. No. Això és com llegir el Quijote, jo vaig llegir un resum.
No. Bueno, però jo m'he vist la peli. Algú va veure bona part del debat?
Jo la meitat, més o menys.
Bueno, jo he vist alguns resums, no?
Crec que és la pregunta més complicada que m'ha fet en 8 mesos.
No, jo vaig veure el primer bloc, el relatiu a Catalunya, i després vaig tancar la tele.
Sí, van començar per Catalunya.
Sí,
exacte. Bueno, no ho van deixar,
Tampoc... és curiós que monopolitzi tant, la política estatal.
És normal.
Bueno, tots ens hem encarregat una mica de que així sigui, no?
Tothom entra al rèdit polític d'això.
Molt bé. Independentment de que no l'hem vist, suposo que llegissi titulars
sí, sí, sí.
I...
O bueno, llegir dit... sobretot, bueno, al final...
No, clar, dic, que... us ho deia, és una pregunta trampa perquè me l'expliquéssiu a mi.
No, no, jo crec que aquest dematí quan em preguntaven, diu, és que, clar, és que jo el debat, jo decidir el vot en principi no l'he de decidir perquè el tinc clar, no? Per tant, el debat no m'havia de portar amb una decisió de vot. És veritat que finalment la gent que ens dediquem a la política, doncs escoltar els que estan al capdavant, doncs al final és una mica allò, no? Bueno...
Dilo, cansino.
Sí, sí. Porque, te dejaba la palabra.
A mí, ¿pero por qué? Porque es verdad que los escuchamos muy a menudo.
Claro, ¿no? Pero,
como todo el mundo. Sí, sí. De todos modos, yo también, los debates básicamente están para terminar de convencer a tu electorado, es decir, todos los mensajes van dirigidos al tuyo, no van dirigidos a convencer al del contrario, que sabes que no lo vas a convencer, y en parte a movilizar una posible abstención, que es lo más difícil.
Pero también es verdad, Ángeles, que como hoy en día tienes el teléfono, claro, tienes el tweet,
es que
y
todo
entonces,
ha cambiado.
Cuando sale algo rápido, hostia, ha salido el Rivera con, que no me recuerdo cómo se dice, bueno, el
Amelgos.
Coño, se la doy.
No, ostras, el Víctor va a faltar algo. Sí.
El Lucas.
Salió un meme buenísimo, sí, sí, que sí, estaba sí. Entre medio de los dos presentadores asomando, hay que decir que el perro es adorable.
Ah, oh, sí, sí, yo, sí, sí. Sí. No, pero me refereixo que hoy en día els mitjans, les xarxes socials te tenen al minut informada, doncs a vegades estàs veient altra cosa, ostras, a ver, y cambio, ¿no? Bueno.
Es que antes, yo creo que en ese aspecto las campañas electorales, el hecho de que tú tengas la información al segundo en el móvil, ha cambiado por completo el estilo de hacer campaña. Antes un debate entre dos candidatos o tres era precisamente para confrontar unos programas electorales que no se leía ni el tato. Y que sigue sin leerse ni el tato, las cosas como son. Premio al que encuentre alguien que se lea todos los programas electorales de todos los partidos que se presentan. Claro, entonces ya no tiene ese punto que tenían antes los debates, ya es distinto. Y estos formatos, que además son muy encorsetados porque son muy rígidos en los tiempos, son muy rígidos en las preguntas,
sí.
Cada vez con más candidatos, que hace que se alarguen muchísimo, al final...
Además también llevamos... campaña, ¿no?
Desde el momento en campaña continua.
Desde el momento en que no se ha conseguido formar gobierno, la campaña no ha dejado de existir, per tant, estem contínuament amb aquesta campanya, amb aquest debat polític ahí, no feia res més que tenir-los a tots a la mateixa sala.
Lo
no?
que sí que és veritat és que amb els resums que hem vist avui, moltes vegades durant la setmana has d'anar buscant retalls de tuit i de titulars i ahí els concentren tots. I des del meu punt de vista i el que vaig veure ahir, doncs estic preocupat perquè el missatge que vaig sentir per part d'algun candidat per la part que ens ocupa aquí a Catalunya, doncs no hi va haver cap solució ni voluntat de solució. Llavors me'n vaig trobar tots els titulars allà. A més, me va passar una cosa curiosa, que tinc la mala costum de dormir al sofà, em vaig despertar amb un bucle, i el...
No sé, la marmota.
No, sí, no, no, però cada vegada...
I de repente dije, no, i és 28 d'abril.
No, és quasi... I el, no sé com li volem, com si és un volardo, si és, no sé...
No, jo no, crec que és un adoquín.
No, sí, adoquín. Però no,
vale. Tiene un nombre en especial.
Sí, pues, i sí. Potser la imatge de l'adoquín o el volardo, pues, si no el vaig veure com un bucle, 45 o 46 vegades. No, perquè va ser una de les imatges.
De todos,
al final, les imatges. I l'altra és el retall amb el sou que tenia el nostre amic de Vox durant l'època aquella. Vull dir, que al final això ho he vist durant...
Habéis visto poco Twitter. O sea, lo que ha triunfado en Twitter fue el lapsus mental de Pablo Iglesias.
También, pero me parece incluso...
¿Te parecía escatológico?
No, y por el tema.
Bueno, al final... No, pero el Twitter també és molt endogàmic, i al final, si tu segueixes, al final, qui vol seguir? Jo, per exemple, doncs, això que comentava l'Àngeles del Pablo Iglesias, pues no ho havia vist, però sí que destaca dos cosetes del debat d'ahir. La tasca espectacular a nivell de periodisme que van fer tant Maldito Dato com Neutral, que anaven verificant tot el que anaven dient els candidats, i en aquest sentit, pues, bueno, tasca més que necessària perquè la ciutadania estigui informada. I després que vull llegir una dada que deia que un 12,7% dels espectadors que ho van veure van decidir el seu vot en aquell moment, no? I dels que estaven indecisos.
Quin tant per cent?
Un 12,7%.
Bueno, me costa creer-lo.
Ja, si tenim un problema, no m'ho agafo.
No, a veure, lo complicat d'ahir és al final, a veure, sí que és veritat que les redes socials, no, doncs van agafant aquests inputs més potents i que cada cop doncs, la política, potser ara no, encara no, però dintre de 25 anys serà molt en red social, no? Hi haurà una generació que sol, doncs, sols informarà doncs, per aquí. I al final doncs, surten inputs potents i cada vegada el polític o la política sol va buscar aquella frase per a que tingui likes o tingui tants retuits com pugui.
Sí, el que passa... Perdona, Ignasi, que no t'he deixat acabar.
No. I, per tant, ahir jo destaco, per exemple, al Pablo Iglesias, que va ser dels únics que va parlar de Catalunya i que va parlar de més comunitats autònomes, que és complicat, no?, que vaig trobar una miqueta de contingut en que sols focalitzaven a Catalunya, quan no hi havia cap independentista allà o cap representant de Catalunya amb una àmplia doncs, majoria amb diputats.
Conyes, i Albert Rivera, què és? Te recordo que de moment todavía tenemos el mayor número de...
A mi m'encanta dir que l'Albert Rivera, que ha estudiat a l'escola...
I és català, tio.
Sí, me poses un bon exemple, perquè l'Albert Rivera és la persona que hauria de demanar perdó per lo del adoctrinament de l'escola catalana quan ell no ha sortit a ditonat. No, vull dir, no és que sigui dolents o bons. Però vull dir que m'agradaria que s'hagués parlat, per exemple, doncs, de la falta de recursos a, doncs, a Extremadura o a Andalusia.
Carme.
No, jo només un comentari, i ho dic perquè aquest matí justament a totes les xarxes socials deia, sobretot dels nostres confronterers, gent de l'Aragó, que l'únic candidat que havia parlat de l'Aragó va ser el Pedro Sánchez. Vull dir, va ser l'únic, la resta de candidats no van parlar de la resta, no? Jo de totes maneres volia dir, això que estem dient de les xarxes socials, ara quan entràvem parlàvem de que ahir hi havia hagut una activitat a Global Lleida, que després va haver una conferència, i justament ne parlàvem del tema aquest de les xarxes socials, no? I si veiem aquests dies també amb les xarxes socials no es parlen de la manera de fer vots que avui en dia hi ha, o sigui, de com se va guanyar, com va guanyar Bush i tal, i dius, ostres, és que realment al final ja no saps si ens hi hem de ficar les xarxes socials, no? Perquè dius, estan jugant amb nosaltres, o sigui, al final cadascú rebent per les xarxes allò que volem rebre, no?
Depende de lo que sigues.
No, però fins i tot depende de lo que sigues, o sigui, lo que ens deien ahir és
el gran
que
problema
tu sigues
és
confidencial, público,
WhatsApp,
país,
sí.
I tal.
No, pues yo tengo un deporte ellos, que es seguir lo que no pienso.
Ells t'acaben enviant la informació, o sigui, les...
El que diu la Carme és que les grans corporacions de noves tecnologies amb uns algoritmes acaben filtrant o enviant
Facebook,
o reenviant. Això ja ho fan
Twitter,
quan tu mires una cosa,
però
això
realidad,
és un anunci que has de comprar.
En realitat, el medio per el qual s'informa la gent y sobre todo por el cual le cuelan más bulos es WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp tú recibes la información de alguien que conoces. No es una cuenta de Twitter, sino que lo recibes de que te lo envía tu madre, caso de se lo ha enviado la vecina, caso de ese. Y en eso, ese es el gran problema de la viralización de según qué cosa y de según qué virus.
Pero ya que nos decimos
de WhatsApp, son los que creo. Y eso que comentaba la Carme, también, abans d'entrar en política, yo me dedicaba a l'assessorament jurídic en l'àmbit de la protecció de dades. Vaig anar a un congrés i principalment el que diu l'Agència Espanyola de Protecció de Dades és que no ens agafen informació de Facebook o d'Instagram, que sí que es poden generar perfils evidentment, però ens agafen sobretot aplicacions, o sigui, d'aplicacions allà on no ens pensem. Per exemple, l'aplicació Runtastic, que es va ficar molt de moda, va ser la principal en recaptar dades relatives a la geolocalització.
I encara que tu
li diguis no vull que em geolocalitzis, en el moment en què tu te la descarregues, ja ho has acceptat. Per tant,
sí, és
molt important.
No, però jo deia, tot això traspassat
quina
a la
feina,
política...
Per cert, ja.
És impressionant.
No, ho dic perquè, clar, les opcions que són visibles en podem parlar, però les invisibles has de trobar algú que les acabi trobant.
Són la llei repetida. Jo crec que el que diu la Carme és que, per exemple, doncs, al Twitter tu et mous doncs, per bombolles, no? Per bombolles doncs, afins. I al final tu segueixes o et segueixen un tipus de persones que pensen el que tu penses i tu...
Però és el que deien ahir, és que, és a dir, tu, per exemple, jo segueixo Esquerra Republicana, no? O segueixo tal. Però quan el segueixo, pues, passo ràpid, per tant, ells acaben considerant que com amb aquestes notícies els hi dedico poc temps, m'interessen menys que quan m'arribi una notícia del David, no? Doncs, llavors, bueno, és que fins i tot està tot, o sigui, aquests tot, absolutament tot.
El temps de reacció, sí, però sí, vull dir, el tot. Temps de reacció ja hi era fa molt temps, els problemes informàtics i això, i al final...
Ara personalitzats un a un. Clar, jo sempre... Era una cosa molt curiosa, no?
Perdona la pregunta.
És que, perdona, que ens deien, diu, és curiós perquè quan diuen quantes persones hi ha una manifestació, diu, què fa la Guàrdia Urbana?
Però si compteu
el número de mòbils, podries dir 375.484, no? Vull dir, com és possible que un digui 50.000 i l'altre 30.000? Vull dir, si és tan fàcil com comptar els números de mòbils, no? Tot això ho traspassem a la política, vull dir, no necessitem...
I no solamente, jo recuerdo una empresa, crec que se llama Lynx o algo por el estilo, que precisamente hacía el control de afluencia a las manifestaciones, oye, y nadie la quiso contratar porque claro. Lo práctico y lo cómodo es decir, no, han ido 50.000, qué demonios, han ido 500.000. Es decir,
que donaven els resultats massa bé.
Les xifres no?
Sempre segons la Guàrdia Urbana, claro. Segons l'organització. No m'ho tragueu,
abans d'arribar a les dues, us incorporo una proposta més, i és, anem a suposar esperem que es formi govern, val? Després del 10 de novembre. No, vull dir, perquè hi ha molta gent que no li surten els comptes, vull dir que no està tan clar. Anem a suposar que sí.
En formarem.
Què és el més urgent que necessita el territori lleidatà?
Els pressupostos, com va dir l'Àngeles Ribes l'altre dia.
Aquesta pregunta me son.
Al final, els pressupostos són per a que les infraestructures viàries estiguin correctes.
Comunicacions.
Les comunicacions. Vull dir que l'autovia, l'A2, que estem cansats de passar i que crec que et dones cops contra el
sostre. Jo crec que tampoc no estan, això de l'autovia de la Sardana, me sembla que va ser una mica passant.
Tot, no? Vull dir, al final, tot de depèn una menor o més, tot el tema també de certes subvencions també, que ara mateix estan paralitzades perquè ningú des de Madrid firme o el que sigui perquè no hi ha govern.
Des de quan no tenim pressupostos a nivell d'Espanya?
Aquest serà el segon any, no?
Estan prorrogados, claro.
Sí, però des de quan no s'aproven, per entendre'ns? Dos anys, no?
Dos anys, jo crec que sí. De totes maneres, el tema dels pressupostos el tenim...
A Catalunya farà tres.
Sí. És que anava a dir, clar, justament és que...
És que poca broma, ho dic. No, ho dic perquè avui parlava aquest matí...
Què vols dir, que podem viure sense pressupostos?
No, el que vull dir és que quan parlem de que la política està aturada i és en què té rebat que no, és una bona dada aquesta. Dir, escolta, fa entre dos i tres anys que no s'aproven pressupostos.
Sí, pero ahí que podríamos estar hasta cierto punto de acuerdo, porque eso ya pasó en Bélgica hace unos cuantos años, no sé si acordáis que tuvo Bélgica, pues estuvieron, no sé si fueron dos años y pico, sin gobierno, y los belgas estaban encantados,
porque al final el
la administración
igual,
funciona.
Sí.
El problema es que, claro, cuando tú tienes unos presupuestos prorrogados, pues tampoco puedes hacer un plan de futuro y un proyecto político que al fin y al cabo te presentas para eso, y tú probablemente Esquerra metería más partida presupuestaria en unas cosas y Ciudadanos lo pondría en otras, pero la realidad es que si tú no tienes unos presupuestos, no es que no solamente no tengas infraestructuras, que no tienes maestros, es que no tienes jueces, que no tienes policías, que no tienes, porque no puedes hacer promociones, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, el no tener presupuestos es no tener futuro. Así de sencillo. Y yo creo que ahí hay que ponerse ya ventaja del mundo local. Porque, oye, las elecciones solo son cada 4 años inamovibles, sí. Y que encima la lista más votada, pase lo que pase, es la que gobierna. Así que...
Però jo això ho trobo bé, que no es puguin avançar, vull dir que cada 4 anys i que el que surti tingui 4 anys per treballar.
Bueno, això és el que va demanar Pedro Sánchez ahí.
Sí. Bueno, es que
també la llei electoral.
Bueno, clar, però per canviar-la necessites, no? En principi necessites estar manant, no?
Ha habido mayorías absolutas suficientes como para ponerse de acuerdo los grandes partidos para cambiar la ley. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque les beneficiaba.
Bueno, pero tornar al passat, però bueno, en definitiva el que tenim és un futur pel davant, no? Són les eleccions el diumenge, que esperem que siguin tranquil·les, esperem que tot el que tingui que passar, si és que ha de passar algo, passi dissabte, i que el diumenge tots puguem anar a votar.
És el que tindrà que passar.
I ens ha col·locat aquí la violència. Aquí de...
Perdona, jo violència no n'he col·locat cap.
Però estàs dient...
Jo no he parlat de violència.
Els independentistes són els primers que els interessa, que el diumenge vagi.
Jo no he parlat ni d'independentistes.
No, home, però aquesta sensació de que no passi res...
El delito electoral conlleva unes penes... gloriosas. Quiero decir que no es lo mismo manifestarse un día cualquiera que coger e impedir que se vote o violentar la jornada de reflexión, que las multas son enormes y además hay hasta penas de cárcel. Con lo cual dudo mucho que haya quien se quiera arriesgar a según qué.
Sí, supuso que la Carmen se refería que el representante del Partit Popular, el senyor Casado, va dir que demanava als CDRs que es pogués votar amb normalitat a Catalunya. Jo suposo que...
No, més que...
¿Tú crees que los CDRs hacen caso de lo que diga Casado?
Yo creo que no, en absoluto. Y además es que creo que los CDRs, ya te digo, les interesa que el domingo todo, o sea, salga a votar mucha gente.
Yo no tengo ese contacto ni ese dato, pero yo lo que puedo afirmar es eso, que es que las penas son muy, muy elevadas, pues... y dudo mucho. Otra cosa es que yo personalmente, con esto que hablamos de las campañas que han cambiado, creo que la jornada de reflexión es un absurdo en los tiempos de la tecnología digital,
que
te enteras de todo en todo momento.
En la línea al que deies...
Bueno, igual que no puguis sortir enquestes aquesta darrera
setmana. Absurdo, és absurdo.
Sí, perquè després al Twitter fiquem fruites i ja està.
Claro.
Però al final és una mica amb el que
deies. És verdad.
Al final, i aquí els catalans, i parlant dels lleidatans i això, si el que ens agrada és votar. El que ens agrada són les urnes, el que volem són urnes, el que volem és poder expressar el nostre vot, i el diumenge tenim l'enèsima oportunitat de fer-ho, i no la desaprofitarem.
A Lleida, les enquestes famoses, que al final són enquestes, diuen que més o menys es repetirà el resultat de l'abril.
Bueno, o no, perquè hi ha un diputat que balla.
Correcte.
Entre el PSC i
sempre
com
hi ha un diputat
Podem.
Que baila. Sí. I no mal penseis que no és el que estàs pensant.
Lo has dicho tú.
Tenim un diputat que balla?
Sí. I bé.
Segons les enquestes, sí, que és veritat que hi ha un resultat que el PSC no li assegura el 1, i
bueno, però fa, per exemple, comú... fa una setmana enrere estava assegurat.
No, per això dic, no? enquestes són.
Les enquestes ja saps que al moment que surten canvien, no? És la famosa llei aquesta...
No, i que lo que decimos, que es que con las tecnologías que tenemos, la gente decide el voto en el último momento.
Sí.
Y por tanto, arriesgarse a decir, es cada vez más complicado, y las encuestas que realmente al final...
O sigui, perdó, Àngeles, el que m'estàs dient és que el que ja té clar el vot el té clar i punt, i que l'indecís ho decidirà quasi bé el mateix dia.
Això és un hecho.
No, però és que a més diuen que decideixen un munt a l'arribar a la papereta.
A la papereta.
Jo aquesta vegada no recordo les estadístiques, però crec que era impressionant. La gent que decidia les estadístiques...
Un 30-something%.
Doncs mira que les paperetes totes són iguals. Vull dir que...
Bueno, però quan està allà al davant, no?
I qualsevol cosa pot fer que canvi el sentit del voto les persones que estan indecises, insisto, porque luego hay es verdad que todos los partidos tienen un perfil de votante acérrimo, que claro. No,
pero
lo cambian ni
que el voto es leal cada vez es
menos,
excepto las derechas, digamos.
Pero por experiencia propia puc dir que la única enquesta que val, i això m'ho van ensenyar, i és així, perquè inclús hi havia experiència enquestes a peu d'una a les 7 de la tarda que varien bastant del que realment acaba sent.
Jo recordo un any que es va ficar el crit al cert perquè l'empresa que estava fent enquestes, això va ser les catalanes, a peu d'urna, es va equivocar de molt. Al final, vull dir, tu preguntes i la gent contesta, no?
Claro.
És a dir, per donar un
a les 8... Que ja no saps ni si te contesta la veritat, no?
Fixa't que això va ser amb TV3, a les 8 van donar aquesta enquesta i a les 9 començàvem a tenir dades oficials. És que per una hora, és que sembla que no es puguem esperar.
Aquí a Lleida també va passar, perquè el 2015 al Comú les enquestes no n'hi donaven cap, ni tan sols apareixíem, i en vam traure dos.
En fi, la setmana vinent tornem a quedar aquí el dimarts, ja parlarem d'una altra història, però ja ho sabeu de què parlarem. Helena, Carme, David, Àngeles, Ignasi, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana i bon diumenge.
Vinga, adeu.
Adeu.
I nosaltres, que arribem a les 2, senyals horàries, i escolta, que acabes de passar un bon dimarts. Fins demà, 12:20, estarem aquí.